3 i 4 minuts, actualitzam notícies, tornem a la darrera hora al punt de les 4. Fins ara.
Més informació a ib3notícies.com.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 23 de maig.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Diu un proverbi hindú que un llibre obert és un cervell que parla. Tancat, un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. Destruït, un cor que plora. El cas és que, més enllà de consideracions poètiques o filosòfiques, els llibres són també refugi i inspiració per a moltes, moltes persones. Entre elles, els dos convidats del dia d'avui, na Belén i en Hazael, que comparteixen l'amor incondicional per la literatura. Sense ells saber-ho prèviament, també comparteixen experiències comunes. Per exemple, experiències vinculades fatalment al càncer de familiars molt propers, però també una gran vitalitat i una gran energia, sense oblidar tampoc l'amor que professen per les belles arts. Amb tots dos, na Belén i en Hazael, passarem una estona ben entretinguda i ben segur, molt interessant i enriquidora. Ànims i benvinguts. Idò, com dèiem, la primera convidada del dia respon al nom de Belén, crec que ja la tenim a través de la línia telefònica, en connexió justament amb Societat Anònima. Belén, com estàs? Com va?
Hola, Toni, com estàs? Encantada d'estar aquí. Muy bien, feliz.
Molt bé, Belén. Com que un servidor et coneix, però ben segur que no tota l'audiència, si et sembla, Belén, amb el teu permís, escoltarem les teves quatre pinzellades biogràfiques bàsiques.
El perfil.
El seu padrí era periodista. Son pare, també. La mateixa professió ha seguit el germà. Podríem pensar que ella, na Belén, també seguiria la tradició familiar, però el progenitor ja la va advertir que l'exercici del periodisme implica no tenir vida. Justament el càncer de son pare la va fer canviar de pensament i oblidar els seus somnis de ser directora de cinema per estudiar psicologia, que es podia cursar a Palma. El cas és que ella, amb 50 anys, divorciada, emparellada i mare d'una filla, afirma que la vida és imprevisible. Afortunadament, afegeix, convençuda. És una gran lectora, una amant de nedar a la mà i una admiradora de les creacions artístiques.
Idò, després de conèixer aquest perfil d'Anna Belén, la primera convidada, correspon saludar ara el segon convidat del dia, que respon en aquest cas al nom de Hazael. Hazael, benvingut, com estàs?
Ei, bon dia, Toni, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per la teva companyia, i per no ser menys que Anna Belén, Hazael, estarem d'acord també per l'audiència, haurem de recordar aquells traçats bàsics de la teva vida.
Mm-hmm. Molt bé, encantat.
El perfil.
Té 44 anys, és vidu des del 2015. La seva dona, Joana, va morir de càncer. Poc abans, ell també va patir càncer, però afortunadament el va poder superar. La vida és com és, resumeix en Hazael. Per tirar endavant, a pesar de l'adversitat, a ell li ha anat bé plorar quan tocava i riure quan convenia. Observador, positiu i vitalista, confessa que està agraït d'haver passat per un càncer. Com a escriptor del gènere fantàstic que és en Hazael, recorda que els herois, generalment, han passat per alguna mutilació. Diu que escriu perquè la gent se senti millor. En tot cas, com que mai no és tard, està estudiant Belles Arts a Madrid.
Idò, ja convenientment situats a propòsit d'aquest perfil de na Belén i en Hazael, d'en Hazael i na Belén, que com es pot comprovar, sense ells saber-ho, tenen força punts de connexió, sobre força punts en comú a la seva respectiva vida, serà moment d'entaular ja aquesta conversa amigable, així ho esperem amb tots dos. Qui vulgui començar, Belén, per exemple, amb el teu permís, Hazael, com estàs vivint particularment, Belén, en el teu cas, la quarantena, aquest confinament que sembla que cada vegada és una mica més lleu, afortunadament per tots?
Afortunadamente vamos saliendo, ¿no? Y vamos regresando a nuestra normalidad tan, ¿no?, tan añorada. Pero la verdad es que, Tony, la he vivido con muchísima más tranquilidad de lo que imaginaba, ¿no? Es cierto que los primeros momentos han sido muy caóticos para todos, ¿no? Con mucha angustia y mucha confusión. Pero después, bueno, yo creo que vamos sacando un poco fuera todas nuestras habilidades para afrontar cosas nuevas, ¿no? Y creo que lo he vivido con más inteligencia de la que imaginaba, sinceramente. Así que estoy bastante satisfecha. Perdona, Toni.
No, digues, segueix, Belén, perdona.
Aparte que en estos momentos mi hija ha regresado de Madrid, ya hace una semana que está conmigo en el piso, entonces nos hemos vuelto a aislar nuevamente, estamos en una cuarentena de 15 días completamente aisladas del mundo, y nos viene fenomenal para, pues eso, para hablar, para hacer cosas juntas, ha sido muy, muy bonito, un reencuentro muy bonito.
Uh-huh. Caram, et volia plantejar, Belén, que tu, com escoltàvem en el perfil, professionalment et dediques a la psicologia, és a dir, ets psicòloga, i no sé si en aquest confinament has tingut més feina de costum, és a dir, ja no sé si has hagut d'atendre moltes situacions de pànic, d'angoixa, o més o menys tot ha estat dins d'una certa normalitat.
Toni, el tema es que, bueno, la gente al verse tan sorprendida por la situación y al estar habituada o acostumbrada a trabajar físicamente conmigo en terapia, ¿no?, en el despacho, pues cada vez que hemos tenido la opción de vernos online, porque yo he seguido ejerciendo, ¿no?, desde casa, ¿no?, con los pacientes que se lo han requerido, pero muchos de ellos todavía no están habituados al formato tecnológico, ¿no? Entonces, es verdad que muchos me han dicho, preferimos esperar hasta nuevo aviso, hasta verte físicamente, etcétera. Pero con los que sí he trabajado, pues por supuesto que ha habido casos de angustia, de mucha sensación de descontrol emocional, ¿no? Y sobre todo con los pacientes que ya previamente tenían patologías pues importantes como depresión o trastornos de ansiedad, pues por supuesto que he notado que el tema se les ha alterado y se les ha desordenado, ¿no?, clarísimamente la vida y las rutinas que tenían establecidas. Pero en general, la verdad es que he estado trabajando menos durante el confinamiento, porque, como te he dicho, mis pacientes son muy, muy, en ese sentido, muy conservadores y prefieren la terapia física, y a partir del día 1 de junio empiezo nuevamente en el despacho a verlos físicamente, ¿no?, protegidos y con todas las medidas de seguridad, pero sí nos vamos a ver por primera vez las caras desde hace mucho. Exacto.
I tant, des del 14 de març com a mínim. I tant que sí.
Exactament.
I no sé, en Hazael, com estàs vivint, Hazael, aquesta quarantena, aquest confinament? No sé si l'has passada íntegrament a Mallorca, si et va agafar ja aquí a l'illa, perquè també ho recordàvem en el perfil, estàs estudiant Belles Arts a Madrid. Com estàs trobant-te en aquesta situació nova per tots?
Doncs realment jo personalment no em puc queixar, perquè sí, em va agafar aquí, a Mallorca, i precisament el que vaig fer des del principi, clar, havia d'anar a les Falles de València, just me les varen anul·lar, tot el tema de... i era tot com a molt caòtic, no? Al principi, bé, suposo que tothom estava igual, no?, d'allò que esperaves, però tot d'una que em vaig adonar, o sigui, quan el Pedro Sánchez va ampliar l'estat d'alarma, tot d'una vaig dir, mira, em poso un horari d'escriptor, o sigui, jo estic molt acostumat a fer feina a casa, val? O sigui, aleshores, clar, la gent de vegades alta pitjor, però tu dius, els escriptors sempre tenim llibres per llegir, sempre. Vull dir, no conec a ningú, a cap escriptor que no tingui al manco 40 o 50 llibres a casa que encara no hagi llegit, no? I aleshores feina sempre n'hi ha. I ha estat, per jo, ha estat un plaer, diguem-ne, perquè he fet una quarantena realment de manual, no? O sigui, de fer exercici a unes quantes hores que tocava, aplaudir, tot el tema de... Perquè la rutina també ajuda molt, no? Perquè sembla una tonteria, però molts dels meus amics, també fins i tot artistes o escriptors, han capgirat completament els horaris, saps? O sigui, han patit episodis de petites depressions i tot això, i jo els he dit, dic, mira, has de tenir el cap una mica fred perquè no estàs passant una situació. Molta gent ha tingut malsons, o sigui, precisament la nostra convidada, que és psicòloga, suposo que s'ha trobat i se trobarà ara de tot, no? Aleshores, clar, jo des del principi és això, em vaig plantejar de dir, mira, regular, no com un metrònom tampoc, no?, perquè has de tenir un pot de disbauxa i tal, la gent ha tornat loca aquí com volia fer videoconferències i tot això, he dit, no, a mi deixa't tranquil, vull dir, jo tinc molta feina jo per estar ara fent videoconferències amb gent que fa 40 anys que no vos veig, no? Aleshores, jo personalment, vamos, he entrado bien de la quarantena, no tinc cap queixa.
Ens n'alegrem, sens dubte. I ja escoltes, Belén, que ens deia en Hazael, com si fos un professional de la psicologia, que té virtuts per tot i també sentit comú, que les rutines ajuden. Des del punt de vista psicològic, és veritat? Tenir unes rutines, ordenar el dia, funciona?
Totalmente, estoy, además, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En que realmente necesitamos ese orden, imponernos ciertos, ¿no? Ciertos hábitos sanos y, por supuesto, después combinar eso con momentos para el descanso, para la espontaneidad y para cubrir otras, ¿no? Otras áreas que teníamos olvidadas o que queremos, ¿no? Experimentar, pero la rutina siempre ordena el cerebro, siempre, seguro.
Correcte, dic, Belén, com que tant a tu com a en Rafael, feliçment per algú que està a la ràdio, us agrada parlar, us demanaria un poc de brevetat per abordar les diferents qüestions que tenim, malgrat que les vostres respostes sempre són del màxim interès. El que els volia demanar a continuació, per tant, és, si vols començar, Belén, tu mateixa, quina és la principal, o en plural, principals lliçons que podem extreure com a societat d'aquesta situació nova amb aquesta pandèmia mundial?
Vale, yo he analizado un poquito todo este tema e he intentado pues lo que tú dices, ¿no? Descubrir qué podemos a partir de ahora, ¿no? Aprender de esta situación. Creo que una de las cosas más interesantes es nuestra capacidad para adaptarnos, ¿no? Es decir, somos personas en muchos casos con miedos muy internos, ¿no? Y esta sensación de sentir que vamos afrontando, que podemos adaptarnos a los cambios, a cambios tan dramáticos e inesperados, creo que deberíamos tenerla mucho más en cuenta. Es decir, deberíamos ser más conscientes, ¿no? De nuestras habilidades y capacidades para afrontar momentos difíciles y por lo tanto sentirnos más fuertes ante la vida. O sea, a mí esto, ¿eh? Este ha sido uno de las enseñanzas que me ha transmitido esta, ¿no? Esta situación. No solo por lo que yo he vivido, sino también por lo que he visto que mis familiares, amigos o mis propios clientes han experimentado, ¿no? Esa sensación de que, oye, pese a todo, tengo muchas más habilidades, ¿no? Y puedo gestionar mucho mejor de lo que creo esta situación. Y después, por supuesto, ¿no? El aprender que oye, que qué bonito, ¿no? Era poder ser espontáneos, libres, ¿no? Tener esas rutinas, como decíamos, que no valorábamos tanto y que ahora podemos tener mucho más vivas, ¿no? Y vamos a poder volver a reanudar, ¿no? Poder hacerlo de una manera mucho más en presente, ¿no? Y mucho más sentida y agradecida, ¿no? Sería interesante.
Afortunadament és així. I en el teu cas, Rafael, quina lliçó o lliçons n'has extret?
Sí, jo estic completament d'acord amb el que diu la Belén i, a més, afegiria en aquest tema de que te n'adones. Jo aquesta quarantena l'he viscut molt amb el tema del que tu deies del càncer, Toni, ¿no? Que quan t'has passat per això, te n'adones que vius dia darrere dia, ¿no? O sigui, posant un pas davant l'altre i dient, bueno, pues parece que podemos con esto, con de la Belén, i a part d'això te n'adones que lo més important de tot és poder fer una cervesa amb una amiga o una cosa, saps? O sigui, dius, no hay más, ¿no? O sigui, és una cosa que... Vol fer grans coses i tot això, però el guai que és simplement estar amb una persona a la que estimes i abraçar-la i poder això, ¿no? Fer una cervesa o un cafè o el que sigui, o sortir a passejar quan vols, no? És una cosa que aquest tresó d'estar viu cada minut, no? És una cosa que la gent se n'oblida, no? I tu dius, però si estàs viu, no? O sigui, pots anar al lavabo quan vulguis. O sigui, només per aquest fet ja és una cosa, sembla una tonteria, però quan no has pogut fer, dius, hòstia, saps? Gràcies per poder fer aquestes coses, no? Jo penso que la sensació d'agraïment ha de ser constant, no? Per estar vius i per poder tirar endavant, no? Després, sobretot, amb tanta gent que no s'ha pogut ni acomiadar dels seus familiars.
No? Tristament ha estat així. Parlaves, Rafael, de la paraula càncer. Després abordarem aquesta qüestió que, com també hem referit en el perfil, hem escoltat, us ha afectat directament a tots dos d'una manera o d'una altra, però abans permeteu-me que, abandonant el coronavirus, que el deixarem que respiri, que vagi per una altra banda, que ens abandoni el que ens queda de programa, amb el vostre permís, entrar, per exemple, en un episodi, més que un episodi, una etapa important a la vida de les persones, com és la infantesa. Com la vau viure, Rafael, tu mateix? Com va ser la teva infantesa?
Bueno, jo he de dir que soc estudià, aleshores, clar, jo venia aquí a estiuetjar, aquí a Mallorca, aleshores, clar, va ser un moment d'aprenentatge molt, molt especial, no? O sigui, molt de jugar, descobrir el món i sobretot no voler, l'altre dia m'ho demanaven, no? També, dius, què s'ha fet del nen que portem a dins? Dic, del teu no sé, el meu estava en viu, saps? O sigui, perquè, clar, dius, jo és que el concepte, de fet, em demanaven això, no? També, com havia començat a escriure? Dic, és que és el mateix pas, o sigui, jo abans jugava amb muñecos de plàstic que de cop i volta no tenien vida, però les històries continuaven al meu cap i les vaig començar a escriure, o sigui, el procés és exactament el mateix, no? Aleshores, jo penso que no tinc molta queixa, perquè és això, viatjava molt, això sí, perquè el meu pare estava aquí, la meva mare a Astúries, però vamos, era una cosa interessant, no? de descobriment. No sé, no puc dir altra cosa.
I quin any, Hazael, et vas ja incorporar, per dir-ho així, definitivament a Mallorca, a les Illes Balears?
Vaig venir aquí en 13 anys, això va ser l'any 89, i a més, va ser curiós perquè vaig anar a Búger, que és un poble que m'estimo molt, la gent d'allà, i quan vaig arribar, me recordo, el primer dia de classe, jo no sabia parlar ni una paraula de mallorquí, però ni una paraula, o sigui, i aquella sensació de dir, hòstia, he de prendre perquè si no em caurem per tots els costats, no? I a poc a poc, i amb esforç i tal, vaig aprendre, i bueno, no només això, sinó que tinc llibres publicats en català, escrits per jo, no? O sigui que aleshores...
Aposta.
Sí, és un idioma que m'agrada molt, i bueno, va ser un canvi. Jo sempre dic que sóc asturià de naixement, mediterrani d'adopció i madrileny de cor, no? O sigui, perquè és una cosa que Madrid m'agrada molt, també. Però és això.
Després parlarem també de Madrid, si trobes.
Sí.
I particularment en aquelles teves etapes inicials com a infant, com a nin, Hazael, quins somnis de futur tenies? És a dir, volies ser escriptor ja de nin o et plantejaves ser astronauta o futbolista com la majoria de nins de la nostra època?
Jo em plantejava sempre feines molt estranyes, no? Aleshores se n'adonaven que eren molt fantasiós, no? I clar, vist retrospectivament, és d'allò que dius, estava condemnat a ser escriptor, no? Perquè, per exemple, volia ser el que llançava els guinevets al circ, no? O sigui, coses així.
Caram.
Sí. I aleshores, l'altre dia vaig conèixer una lota que vaig parlar amb ella, em va dir que era aficionada a llançar guinevets, no? I vaig dir, hòstia, me tienes que ensenyar, no? Perquè és un sueño de infància que no he cumplido, no?
Caram.
Sí, des del principi, i clar, el que sí que me vaig adonar des del principi de tot és que escrivia molt bé, no? L'escriure se m'adonava bé. Aleshores, bueno, el camí, o sigui, jo sempre m'ha agradat molt l'art i la creativitat, el dibuix, totes aquestes coses, però és d'allò que, com deia la meva predina, Dios no te ha llamado por ese camino, no? O sigui, que aleshores ni per la música, ni per el dibujo, ni per tal, malament he aconseguit ficar-me a fer belles arts per caparrut, eh? No, pues, no per bon dibuixant. Però
vaig... Alguna cosa hi deu haver, Hazael?
No mucho, eh? No, sincerament. No, hi ha moltes ganes de passar-ho mostrat... bé. Sí.
I tant que és important. Sí. I quan tinguis una obra publicada de nivell, ens la faràs avinent perquè la puguem valorar i a més, gaudir-ne, evidentment. I en el teu cas, Belén, la infantesa també va ser molt rica, va ser molt plena. Com la recordes? I quins somnis de futur tenies en aquella etapa?
Mi infancia, pues realmente buena, idílica, yo diría, ¿no? La adolescencia no, pero la infancia fue un momento realmente bonito, donde recuerdo muchas risas, mucha conexión familiar. Mi madre sigue viviendo allá, vivíamos en una finca, en una finca que era de mis abuelos, y mis tíos estaban también allá. Entonces nos relacionábamos mucho, éramos una familia enorme, siempre había primos, tíos, hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que la infancia ha sido preciosa. Ha sido además en plena montaña, naturaleza, subidos a los árboles, mi hermano y yo como dos monos escalando árboles todo el día. Y la verdad es que tengo recuerdos preciosos de ese momento. Sí, una infancia calmada, tranquila y llena de risa. La verdad es que sí, muy bonita. Muy bonita.
¿Y los sueños de futuro momento, profesionales, Belén?
Pues la verdad es que lo tenía clarísimo desde siempre. Yo también fue, como dice mi compañero, yo también tuve algún perfil un tanto surrealista en ese sentido y mis sueños no eran los habituales, ¿no? A mí me apetecía muchísimo, ya con muy poquitos años, ser guionista y directora de cine. Y mis amigas no lo entendían. Me decían, pero ¿tú no quieres ser actriz?
Suscribo, Belén. Yo también quería hacer eso. Sí, suscribo.
Qué bonito. Pero lo que más recuerdo es el comentario que me hacía la gente. Tú de actriz no te ves, ¿por qué guionista? ¿Por qué directora? Claro, era muy pequeña y debían decir que es lo más extraño, ¿no? Y efectivamente, mi abuelo pobre, pues cuando vio que era pues realmente una pasión, ya me empezó a hacer por fascículos mi primera enciclopedia de cine y ahí entré de lleno en el mundo del cine, me enamoré completamente y era lo que realmente deseaba hacer. Y sigo emocionándome cada vez que veo una buena película o un buen guión y sigo deseando poder haber sido creadora en ese sentido. Muy valiente tu actitud, ¿no, Rafael, de irte allá a Bellas, a hacer Bellas Artes en Madrid?
Es lo que te iba a decir. Si me permites, te puedo decir que los sueños no caducan nunca, ¿eh?
Tienes, o sea, toda la razón.
Soy especialista en hacer cosas rarísimas. Exacto. A las edades más inverosímiles que te puedas echar a la cara. O sea,
Rafael,
puedes hablar en mallorquí y en Belén, ¿eh?
Eres un ejemplo maravilloso a seguir, sin lugar a dudas, sí. Totalmente.
No, es que a veces me cuesta cambiar de idioma y también depende de...
No, pero por favor, no lo hagas. Yo hablo en castellano porque le he dicho a Tony que soy mucho más rápida e ingeniosa en castellano. Y la radio requiere un poquito de ingenio y cultura.
La radio que requereix és bona predisposició, que teniu tots dos, i tant. El que parlàvem, escoltàvem també...
Perdona, Toni.
Digues, Belén, perdona.
No, que muy, muy valiente su postura, muy inteligente y, pues oye, muy honesta, ¿no? El luchar por lo que te apetece y el llevar a cabo tus sueños. Muy bonito.
Mira, penso que la felicitat, això sortia un article que vaig llegir que m'agrada molt, ¿no? Que deia, la felicitat es complir un sueño de infancia. Y dic, escolta, estic completament...
Pues sí, me parece muy tierno y realmente cierto. Sí. Así que enhorabuena. Ya nos contarás en una segunda charla qué tal está yendo esta aventura madrileña.
Ah, molt bé. El millor que he fet a la meva vida, tornar a la facultat, el millor. O sigui, aposta, t'animo a dir, escolta, perquè jo tenia bastanta de por i en 41 anys em vaig plantar a la facultat en pla de dir, venga, vamos a ver què passa aquí, i ha estat la millor decisió que he fet a la meva vida, t'ho juro, eh?
Increïble. Però vius
pensava...
a Madrid?
Mm-hmm.
Sí, no, bé, visc entre Madrid i Palma, o sigui, però jo voy y vengo, o sigui, però normalment sí, perquè vaig allà, és presencial. Clar, també, el primer any vaig fer tot el curs complet i el meu editor va dir, escolta tu, no m'has entregat cap llibre enguany, no? O sigui, i menjam de lo que menjam, no? Aleshores vaig dir, bueno, me lo voy a espaciar, no? I agafo dues o tres assignatures a l'any perquè també, no és que no tingui pressa, és que no tinc ganes de que s'acabi, que no és el mateix, no?
Ostres, que guapo, m'encanta.
Sí, no tinc ganes de que s'acabi de cap de les maneres, espero que continuï molt.
Actitud positiva. Que tots dos teniu, Rafael i Belén, ho escoltàvem també en el perfil una vegada més, que ens serveix de referència també per tota l'audiència respecte a la vostra vida, la vostra trajectòria vital. Belén, tu, per exemple, de molt nina, no sé exactament a quina edat, si vols ara ens ho podràs dir, per culpa d'un maleït càncer vas perdre ton pare. Què en recordes de la seva figura? Fins a quin punt encara ell continua present a la teva vida amb alguna lliçó, algun comentari que et fes avinent quan tu eres nina?
Sí, Toni, yo como te comenté hace ya tiempo, pues perdí a mi padre jovencilla, ¿no? Pero lo peor, aparte por supuesto de su pérdida, de su muerte, fueron los años de enfermedad. Fue una enfermedad súper larga, muy, muy degenerativa, muy destructiva, ¿no? Que nos pilló a mi hermano y a mi hermano más pequeñito, pero a mí me pilla en plena adolescencia, ¿no? Entonces, pues por supuesto, yo ahora como psicóloga intento analizar un poco lo que le tiene que ocurrir a una niña de 14 años, ¿no? Cuando está sobrellevando como puede, ¿no? Sin recursos emocionales, porque en ese momento no los tenía, una enfermedad tan, tan dura y destructiva, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, igual que te he dicho que mi infancia fue fácil, tierna y llena de risas, pues mi adolescencia fue una adolescencia realmente dura, ¿no? Con muchísimo miedo, con la sensación constante de que mi padre iba a morir pronto y sin embargo duró 3 años, o sea, fue una enfermedad larga pero tremendamente destructiva, ¿no? Y sí que es cierto que te marca, ¿no? Yo creo que después esto deja una impronta brutal en nuestro cerebro y en nuestra manera de incluso de ver el mundo, de interpretar la vida, ¿no? Y por supuesto, su presencia siempre con nosotros, ¿no? Mi padre era una persona, para los que lo conocimos, una persona, aparte de brillante, una persona llena de luz y de amor, ¿no? Un hombre tremendamente tierno, cariñoso, ¿no? Con una capacidad enorme para reír, para disfrutar de la vida, ¿no? O sea, un ser humano absolutamente increíble. Entonces, por supuesto, todavía eso te deja más, ¿no?
I com també escoltàvem en el teu perfil, a ell, com a bon pare, et va desaconsellar l'exercici del periodisme. Per què?
Totalmente. Sí, porque mi padre, pobre hombre, era tan sabio, ¿no? Que debía entender que pese a lo mucho que le gustaba su profesión, pues también era una profesión excesivamente sacrificada, ¿no? Y yo no sé si mi hermano se acordará, porque él era bastante más pequeño, ¿no? Pero sí que mi padre en algún momento cuando yo le dije, ¿y si yo, papá, soy periodista? Pues siempre me lo desaconsejó, cariño, ¿no? Porque no tendrás vida, porque esta profesión es durísima. Pero lo gracioso era que él pertenecía, como tú dijiste, a una familia de periodistas. Mi abuelo era periodista y un periodista de raza, mi padre un periodista absolutamente entregado, mi hermano es un periodista impresionante, mi tía y mi cuñada también lo es. Es decir, tengo referencias siempre muy claras en ese sentido. Y pero nunca me motivó la profesión, ¿eh? nunca me motivó, nunca la hubiese escogido, ¿no? Aparte de por lo que me recomendó mi padre, porque en cierto modo pues ya tenía muy claro el camino que quería seguir, ¿no? Que después no seguí, claro. Es así. Mm-hmm. Sí, sí.
Clar. Que no sé si justament la mort de ton pare, Belén, va tenir a veure amb aquest canvi de rumb a l'hora d'estudiar, de passar d'aquesta idea que tenies tu de ben nina, com ens deies abans, de dedicar-te a estudiar per ser guionista o directora de cinema, i dedicar-te, en canvi, a estudiar en aquell moment psicologia.
Sí, tuvo mucho que ver, aunque, claro, en estos momentos a lo mejor me planteo, ¿no?, después de lo que ha comentado Rafael con F, ¿verdad? La segunda es una F, Rafael.
No, una Z, Rafael.
Vale, no entendía si era Z. Vale, perfecto. Pues después de lo que has comentado, no sé si era una excusa en ese momento lo que yo me impuse, ¿no? Pero claro, al entender que mi padre estaba pues a punto de morir y que además pues la economía familiar no estaba como para que yo me fuera a estudiar fuera, pues evidentemente dejé ese sueño, lo aparqué y busqué otras opciones en Palma. Y la única opción que realmente me interesaba, porque no había nada más, era psicología, pero entré prácticamente como bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sin una vocación real por el mundo de la psicología. Después me he ido enamorando de la psicología, pero inicialmente no. Y sí, en este momento te planteas, bueno, pero podría haber sido más valiente y saltar y dar el paso y viajar a Barcelona y pese a todo, pues estar allá estudiando. Seguramente sí, pero es verdad que en ese momento y después de como ya he comentado, ¿no?, después de una enfermedad tan tan destructiva, yo creo que te bloqueas un poco. Yo pienso que emocionalmente debía estar pues bloqueada, ¿no? Y quizás la postura más fácil que viera la de quedarme en la isla, ¿no? Y bueno, y seguir aquí con otras opciones.
Uh-huh. Belén, si em permetis una cosa que ve molt adient, és una història que a més el Toni no la coneix perquè en aquesta és, i te la diré perquè ve molt, molt, molt al cas, no? O sigui, jo vaig estudiar en el seu temps història de l'art. Jo sóc historiador de l'art. Aleshores, em vaig llicenciar a Barcelona. El darrer any que estava estudiant vaig conèixer un company de classe que em va deixar molt flipat. Era un home que tenia 70 anys. I aquest home havia estat... O sigui, jo li vaig demanar a Santi, es deia, no? Li vaig demanar a Santi, tu què fas aquí? I el tio em va dir... havia estat empresari, era un dels empresaris que havia posat les bosses de plàstic, o sigui, fabricava bosses de plàstic per Carrefour i tot això. I havia estat fins als 65 anys fent un patrimoni en tot això. Y él me va a decir, digo, cuando cumplí 65 años y me jubilé, dije, ahora voy a hacer lo que quiero hacer toda la vida, estudiar historia del arte.
Sí, señor.
El tío va a estudiar, no només això, és que és la hòstia, no? O sigui, el tio arriba al darrer any i agafa i va fletar un autobús sencer per tots els seus companys de classe, ens va portar cap a Cadaqués, ens va convidar a dinar, ens va portar a les Rodes. O sigui, li varen fer una festa al mig del restaurant, li varen fer una camiseta de Super Santi, el tio va llegir un escrit que jo encara el tinc, que me recordo que diu, yo cuando me di cuenta de que lo tenía todo, me di cuenta de que no tenía nada, vosotros me habéis devuelto la ilusión, sois mis mejores amigos, el tio plorava, nosaltres plorava. Va ser d'allò que dius, hòstia, el Santi, tu, o sigui, va ser una lliçó de vida de dir, aquest home en 70 anys està aquí, que els seus nets li estaven dient que estava loco, saps? I el tio estava encantadíssim.
Caram.
Els seus nets eren més grans que els altres.
Exacte, una lliçó.
I l'aprenentatge és que ens dona la vida...
No, i tant que no, o sigui que ja saps. O sigui, espero que comences els teus estudis de cinematografia, perquè...
I tant que sí. El que passa que hi ha, amb tot això, un component que allunyaria en el seu moment una Belén de Societat Anònima, perquè a Societat Anònima parlem amb persones que, evidentment, són conegudes en el seu àmbit, com és el vostre, amb cert reconeixement o un notable reconeixement professional, però no poden ser persones famoses. Per tant, si Belén el dia de demà és una directora de primer nivell que guanya el Goya o un Òscar, no la podrem tenir en el programa.
Oye, yo soy muy famoso, me tienes aquí.
O sea, també és veritat, també és veritat. Aposta no diem el teu llinatge, tampoc, Rafael.
Exacte.
Rafael, no n'hi ha
molts. Permets...
No n'hi ha
efectivament, molts. Efectivament. Rafael, en qualsevol cas, també, tornant a aquest episodi del que és el càncer que na Belén en relatava, tu també, per desgràcia, i podem dir-ho així, i ara ens expliques, per partida doble, has viscut el que és el càncer, no?, sobre la teva persona.
Sí, totalment. Jo estic molt agraït perquè precisament quan estava escoltant la història de la Belén ho pensava, no? Crec que no hi ha una cosa més terrible que una malaltia que sigui molt llarga i molt dura, no?, per la persona. O sigui, això és una cosa... Perquè jo he tingut un seminoma, vamos, és un càncer de testicular, que va ser una cosa que me'l varen agafar just del principi, justament em varen operar los dioses hagan que todo esto se mantenga así durante muchos años, perquè realment soy de los que pueden decir que ha salido muy bien de un càncer. I després d'això, just quan m'estaven donant a jo quimioteràpia i estaven en tot el procés, li varen detectar una a la meva dona, no? Aleshores, clar, va ser un cop tan fort, no?, de que estàs allà enmig i no saps d'on te ve, perquè dius, ostres, però a la mateixa vegada, tot el procés una vegada, dius, jo estic molt agraït perquè, clar, primer ho vaig tenir jo, aleshores vàrem veure que la cosa se'n podia sortir, tot el tema, i ella simplement es va, o sigui, vàrem fer tot el tema, tot el procés, la vàrem operar, la vàrem tornar a operar una altra vegada, i justament quan la vàrem operar, la segona vegada, diguem-ne, no va sortir, no?, de l'operació, i quasi va ser el millor, no?, o sigui, perquè dius, si te n'has d'anar, no importa patir tant, saps? O sigui, és una cosa que, i és allò, no?, que realment el que parlaven també, no?, de la quarantena, del coronavirus i tot això, vaig llegir una frase que em va agradar molt, no?, que deia, no és que hi hagi vida després del càncer, n'hi ha vida durant el càncer, no? Clar, i en aquesta cosa, clar, és una cosa que és molt forta, no?, però també és això, o sigui, jo no sóc psicòleg, però sóc pacient de psicòleg des de fa anys, no?, i valoro molt la vostra feina, però molt, molt. Jo li recomano a tothom, no?, que vagi, perquè el psicòleg no és allò que no tenim aquesta estigmatització de dir, no, és que estoy loco i tengo que ir al psicòleg. No, no, no. O sigui, és una persona que realment és una opinió molt vàlida i molt objectiva, no?, que te veu...
Belén, que consti que això no estava preparat, eh?
Què has dit, Toni, què?
Que no estava preparada aquesta publicitat del figura del psicòleg, la qual ens podem sumar, però ha estat... Efectivament, efectivament.
Sí, ho dic molt en sèrio.
Digues.
És una tasca molt important, la del psicòleg, o sigui, i animo la gent que està dubtant i diu, hòstia, és que no sé, diu, vés-hi, saps? O sigui, perquè si t'hagués amb un psicòleg bo, és una meravella.
I Rafael, lo valent que és donar el pas de rebre aquesta ajuda,
sí,
saps?
Jo
sempre me sorprèn que els meus clients al primer moment venen una mica com avergonyits. És que jo no he necessitat una persona que t'ajude i jo no entiendo com me vas ajudar tu. Però ja t'he dit que amb una mica de vergonya, no?
Sí.
I jo sempre dic que és una actitud absolutament intel·ligent i valenta, no?
Totalment.
Les teves mancances, el teu dolor... I necessitar aquest apoyo pues, professional que sempre, sí, que sempre sigui essencial, no?
Sí, totalment, totalment.
Sí.
Mm-hmm. Sí. El que, parlant del càncer, i que de vegades, no sempre, afortunadament, comporta una part indissociable de la vida, com és la mort, no sé en aquest sentit si el fet de ser creients que creieu que ajuda, valgui la redundància i l'expressió, i en tot cas, si us puc demanar això, si sou Belén, Rafael, creients.
Qui comença?
Tu.
Belén, tu mateixa.
Por favor.
No us baralleu, no us baralleu.
Jo soc, sí, jo soy creyente y tengo claro que lo soy desde que mi padre murió. Es decir, aunque parezca contradictorio, tuve que aferrarme a alguna idea que me diera un poco de solidez, ¿no? Y esa idea, pues, que después está muy, muy, muy en las antípodas de lo que yo soy, porque yo soy muy científica, ¿no? Esa idea, que es una idea muy de niña, pues la tengo interiorizada, ¿no? El hecho de que necesito creer, de que necesito sentir que hay alguien que puede protegerme, entonces, o que puede protegernos, ¿no? O que volveremos a vernos en una vida posterior. Es decir, es una idea muy infantil, pero es una idea tierna a la que me aferro muchas veces. Y no una creencia, ¿no? La creencia clásica, ¿no? No voy a la iglesia, no creo en la iglesia, ¿no? Es esa sensación de creer en un ser bondadoso que nos protege y que tengo como referencia, ¿no? Como un guardián, ¿no? Que te protege de lo malo. Però ja dic, és una idea molt infantil.
Rafael, en el teu cas?
Jo no crec que sigui una idea infantil. Crec que hi ha una frase que ho resumeix molt bé, no? Que és, verdad, és aquello que és útil, no? O sigui, si a una persona li resulta útil una cosa, ningú et pot dir que sigui més o menys infantil, no? Aleshores, jo també soc bastant creient i hi ha una frase de l'Alejandro Jodorowsky que m'agrada molt, no? Que diu, creo en ese impensable al que llamamos Dios. O sigui...
Que bonito.
Sí, sempre dic que soc pan religiós, no? O sigui, jo és una cosa que dius... ¿Tú crees en algo? Digo, sí. ¿Sabes en qué? Digo, no creo que lo sepas tampoco. ¿Sabes? O sea, que porque digo, sí. No creo que puguem Però és que, clar, és allò que dius, com a ésser humà no me puc posar a definir què dimonis ja. És això, no? O sigui, aleshores dius, bueno, para mí es útil creer que hay un más allá, quiero decir, entonces, no sé, o sigui, la meva mare, per exemple, és una persona molt, molt, molt negativa, molt, ¿vale? O sea, si algo tiene que salir mal, saldrá peor, ¿vale? O sigui, i clar, jo tinc ni idea, però a tu realment et serveix per algo això, saps? O sigui, dius, perquè dius, estem parlant en termes d'utilitat, saps? O sigui, dius, jo clar, per mi no és útil, saps? O sigui, pensar que si una cosa pot sortir malament sortirà de lo pitjor de tot, no? Dius, home, jo què sé, si luego sale mal, ya veremos, ¿no?
Vull dir, però, i si em permeteu, no? I tant, i si em permeteu, Belén, Hazael, sabeu amb què crec jo? Jo crec que aquesta comunió entre tots dos està donant com a resultat un programa de ràdio molt agradable, si més no és el meu pensament. Per tant, ara veurem, us emplaço a mantenir el nivell, però ara farem una petita pausa per descansar, un Perfecte. Minutet i mig, escoltem així mateix, que sempre és interessant, quatre consells publicitaris i tornem amb aquesta conversa tan apassionant i tan vital.
El programa que escoltau va ser emès el 23 de maig.
Societat Anònima. Toni Traveria. Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu, el pop balear col·leccionable, la suma de l'art i el pop a tratrà, l'avantguarda de 140 dB i l'underground balear a Sutge. Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
A Caldia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
El programa que escoltau va ser emès el 23 de maig.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
I l'hem consumit pràcticament més de la meitat del programa, és a dir, que ens queden 20 minutets que aprofitarem convenientment amb els nostres convidats de relleu, com sempre intentem tenir en el programa, com són na Belén i en Hazael i na Belén, amb els quals hem parlat del coronavirus, de les lliçons que ens aporta aquesta situació nova per tots, inesperada fa tot just 2 mesos. Hem parlat també de la infantesa, del càncer, que els ha tocat lamentablement a un i a altre ben a prop, tot i que en Hazael en recordava, i així ho traslladàvem en el perfil, que ell està agraït d'haver passat per un càncer perquè l'ha fet una persona, en aquest sentit, més rica, i també de les seves aspiracions professionals. Ens deia a Belén que anava, apuntava cap al món del cinema, i no com a actriu, sinó com a guionista o directora. En Hazael sí que anava ja una mica més cap a la banda de l'escriptura, per exemple, ja des de ben nin. En tot cas, Belén, Hazael, com va ser la vostra entrada en el món laboral en el qual esteu ara mateix introduïts? Belén, psicòloga, escriptor, en Hazael. Hazael, si ara vols començar tu, per exemple.
Bueno, con mucha paciencia. Vull dir, amb molta, molta, molta paciència, molt de feina de formigueta, que també és el que dèiem abans, no? De convertir les oportunitats o les mancances en oportunitats, no? O sigui, jo des del principi, clar, quan vaig decidir que volia ser escriptor i dedicar-me a l'escriptura amb 21 anys, i, bueno, tothom em va dir que estava boig completament, no? Tothom em va dir que se'm passaria amb els anys, tothom em va dir que això era molt difícil i totes aquestes històries, i, bueno, clar, que havia de combinar amb una altra història, no? Jo ja estava estudiant Història de l'Art. Aleshores, jo he fet de tot, no? O sigui, he estat professor durant 10 anys, he portat un suplement de cuina del diari durant molts d'anys, a més, i no tinc gaire idea de cuinar. Sí, he escrit sobre, però bé, me'n pagaven per escriure, no? Aleshores, i sempre és allò que moltes vegades se diu, no? Detrás d'un gran home i una gran mujer, en el meu cas és absolutament cert, no? Perquè la meva dona va portar aquest sostén, diguem-ne, de que jo també feia feina i aportava economia, però no de la manera fixa, perquè això és una feina que fins que no arribes a un cert estatus, que gràcies als déus ho he aconseguit arribar, i també gràcies a la meva dona, que ja te va entrant una
mateix,
mica de diners. Uh-huh. I home, jo mateix, però l'ho dic, sobretot són les circumstàncies i molta perseverància, no? Molta feina.
Clar. I Cazael, perdona, un petit incís. Sí? A més de totes aquestes professions que has dut a terme, tu també has fet ràdio, tu coneixes el món radiofònic com el que n'és.
Sí, m'he guanyat la vida fent ràdio, i molt bé, a més, me l'he guanyat, eh? Vull dir, amb els anys aquells que teníem una mica de boom i tal, i he fet molta ràdio, perquè, clar, a la fi és allò que està tot lligat, no? O sigui, jo penso que si realment tens una passió, la passió s'ha de posar davant de tot, no? I sí que li dic a molta gent, moltes vegades el millor és no barrejar la teva passió amb el teu mitjà de vida, perquè no han de ser les mateixes coses, i de vegades és millor, perquè tu dius, mira, jo enguanyo, tinc un amic que escriu també llibres i escriu articles i tal, i ell és funcionari, i em diu, no, és que clar, la feina, dic, tio, la feina et permet fer l'altre, saps? O sigui, que no s'ha de descuidar també la part econòmica, no?, de guanyar una mica, i dius, bueno, si el que no has de fer mai, que jo penso que això és l'error de la gent, és dir, no, jo ja estic major per a esto, no? Dius, bueno, estàs major per a què, saps? O sigui, depèn del que vulguis fer, no? O sigui, lo millor no guanyes un bolla, però el que dèiem, no? Dius, i això és una pel·li, pues ja està bien, no? O sigui...
Ben segur.
Clar.
I tant que sí. I veiem particularment tu que ja ens deies...
Me has motivat.
Por favor, me encanta motivar a la gente, o sea que por favor, no, o sea, te insto a que lo hagas, por favor.
Te lo aseguro, me has motivado.
Ah, mira que bé, mira que bé. Sí, d'aquí surt de Belén ja matriculant-se per estudiar guionatge o direcció cinematogràfica. Escolta, Rafael, tindràs part important, si no tota, eh?
Va bé.
Claríssimament.
Te venderé los derechos de alguna novela para cada sala una película, o sea que sin problema ninguno.
Exactamente, llegaremos a colaborar. Rafael, ahora lo veo.
Genial.
Clar que sí.
Seguro.
Belén, i tu ens comentaves una mica que això, que la psicologia no formava part del teu objecte de desig quan eres nin o adolescent, sinó que era el món del cinema, com dèiem, però que a poc a poc, com passa moltes vegades, t'has anat enamorant també de la teva professió.
Sí, totalmente, pero es verdad que ha sido durante, en vez de ¿no? Lo que yo esperaba es que, pues eso, tener la misma pasión que sentía por el cine, poderla tener hacia otra profesión, como la psicología, pues es verdad que inicialmente no lo sentí, pero después sí, después, además me pasó una cosa muy muy graciosa, y es que cada vez cuando he ido creciendo y evolucionando como psicóloga, he descubierto que el mundo del cine, o sea, el de hacer pelis y escribir guiones, tampoco es tan distinto del de una psicóloga, porque yo podría hacer guiones y películas diarias. O sea, tengo un material riquísimo y maravilloso, y es verdad que en ese sentido es un trabajo súper creativo y de lo más rico, ¿no? Y sí, al final, por supuesto, me enamoré de la psicología, y creo que soy buena psicóloga, porque no me han dicho lo contrario hasta ahora, y lo hago bastante bien. Y desde siempre, sí, es cierto, desde siempre empecé, además, muy quizás de una manera un poco inconsciente, ¿no? Me lancé demasiado rápido porque muy pronto ya me independicé y abrí mi primer despacho sola. Primero estuve con unas amigas compartiendo un despacho, y después ya quise probarlo yo misma, solita, y lo hice en Pollensa, donde vivía. Y de ahí pues empezó a avanzar. La verdad es que tuve muy buena aceptación en Pollensa, trabajé también en Palma, ahora mismo estoy compaginando mi trabajo de Palma con el de Pollensa, entonces estoy permanentemente en ruta, y la verdad ahí sigo y muy satisfecha de mi profesión, que es durísima muchas veces, pero preciosa la mayoría.
Clar. I, Rafael, ja que ens ho ha posat amb solfa i amb safata a Belén, potser li podem demanar, si trobes, Rafael, quins són aquells episodis, sense dir noms, o si més no un, Belén, ens pots fer la deferència, un episodi, una història anecdòtica que tu hagis viscut com a psicòloga amb algun pacient o client teu, no sé com s'ha de dir pròpiament.
Com
recordes algun així
en brevetat? Toni, ¿sabes? Y tengo que ser muy sincera, tengo historias buenísimas, pero son tan intensas que debo guardarlas en la privacidad de la consulta, ¿no? Entonces, no, las que podría compartir quizás no sean tan divertidas, pero las que son muy, muy, muy buenas, que podrían dar para un guión cinematográfico, pues no podría decirlas, ¿no? Pero sí decirte que de cada uno de mis clientes extraigo, pues eso, un montón de información súper rica que me ayuda en mi en mi propia evolución, ¿sabes? Al final yo creo que aprendes mucho más tú de ellos que ellos de ti, ¿sabes?
Sí, el meu psicòleg ho diu molt sovint, ¿eh? O sigui, no, i tu m'ensenyes també mucho, o sea que...
Totalmente. Los clientes, en este caso mis clientes me pueden ofrecer, pues oye, es que además hay gente realmente, ¿no? Realmente interesante y con muy poca sensación de poseer las herramientas que sí. ¿Sabes? Que creen que no tienen. Y después vas descubriendo potenciales increíbles que no han sido utilizados, ¿no? O sea, después al final pues, descubres.
Si em permets, Belén, en Hazael, quan es troba amb el seu psicòleg i el psicòleg li diu que aprèn molt d'ell, de l'experiència i de la vida d'en Hazael, Hazael, potser t'hi podries dir també que et pagui el psicòleg a tu, en aquest cas.
No, jo, escolta, no, això seriosament, o sigui, jo psicòleg és una professió que respecto moltíssim, o sigui, a més, és que la meva dona era psicòloga.
Era psicòloga?
Sí, o sigui, clar.
Aquesta tampoc no la sabia, Hazael, caram.
Sí, doncs la Joana era psicòloga i clar... Sí, i clar, ell va ser un company de carrera i sempre deia, si jo hauria de recomanar qualcú, tal, Anselmo Ginarra, sí, no? I dic, hòstia, doncs mira endavant i tal. I jo vaig dir, bueno, ho provaré, perquè per qüestió de... I és el meu psicòleg i sempre ha estat el meu psicòleg i de fet jo sempre li he dit, jo quiero que seas mi psicòlogo, no mi amigo. Te quiero pagar...
Separant.
Ho tinc claríssim, saps? O sigui, i és un tio que me l'estimo molt, saps? O sigui, però és el meu psicòleg perquè respecto la seva professió, no? I jo he vist com m'ha ajudat a mi mateix i com ha ajudat a molta gent que jo li he enviat i tot això, i tu dius, això és una professió molt respectable, que el que dius, has de ser molt valent per donar aquesta passa, però que jo convido a tothom, no? Vull dir, dius, per favor, cercar un psicòleg, o sigui, és una meravella, no? És una cosa...
Sí, cap a ell, te puc demanar què és lo que t'ha ensenyat la teràpia, o algo que me puguis dir que t'ha obert un poc.
Sí, des del principi de tot, yo le iba a decir a Anselmo, ¿no? Me dijo, ¿por qué estás aquí? Y va a decir, creo que no puedo tomar el control de mi vida. Va a ser lo que le iba a decir. I tot el procés encara avui és aquest, no? O sigui, controlar, prendre el control i tenir la sensació de dir com condueixes, no? O sigui, tu vas conduint i dius, jo tengo el control del cotxe, no? O sigui, és aquesta sensació. A part d'això, clar, imagina't, o sigui, ell ha viscut, doncs, la meva malaltia, després la malaltia de la Joana, que era amiga personal seva, no? La seva mort. O sigui, tot el tema de tal, o sigui, quan va morir la Joana, per exemple, vaig necessitar anar cada dia durant un mes, no? Perquè jo li dic, és que m'he de parlar en això, no? O sigui, perquè a més, clar, tot el canvi, tot el tema de tal, és una cosa impressionant, no? I, clar, totes aquestes lliçons de vida, des de lo més petit, com és, jo què sé, t'arregles un poc l'aspecte físic, fins a, jo què sé, coses més curioses i més tal, jo li estic molt agraït, perquè, a més, és una feina que fas tu, no que fa ell. O sigui, hòstia, jo estic fent feina perquè, clar, no puc anar al meu psicòleg a dir-li, mira, no ho he fet, perquè em dirà, bueno, tu mateix, no? I dius, hòstia,
clar,
i aquest procés d'avançament i tot això, vull dir, encara ara, que clar, ara és una cosa molt, molt puntual, no? Ens vàrem veure just abans de la quarantena i, de fet, durant la quarantena li vaig escriure un o dos whatsapps agraint-li les seves lliçons per dir-li, soc conscient de que estic també gràcies a tota la feina que hem fet, saps?
O sigui, preciós, sí. No? El teu psicòleg orgullosíssim també de,
sí,
no? De
tot el
que
pots aportar. Però tu també tens de pacients així, Belén? De pacients tan agraïts?
Totalment, Toni, increïble. I és supersatisfactori sentir que quan t'acaba una teràpia, mira, jo l'altre dia, no l'altre dia, això ja fa bastant de temps, però va ser molt graciós perquè anava caminant per Pollença i un al·lot, pues jo sé, devia tenir 20 anys o 20 i pico d'anys, me diu, Belén, te'n recordes d'allò? Dic, ostres, perdona, però no. I me va dir, jo venia quan era petitet i resulta que tu me vares ajudar a afrontar la meva vida. I, ostres, me va aparèixer tan tendre. I bueno, i aquestes coses són super, super, super especials i evidentment jo crec que te fan valorar la teva professió. I el que tu dius, totalment d'acord, és una professió super, super respectable i realment important, no? Realment important i moltes vegades molt desconeguda i poc valorada, no?
Exacte. Clar. Exacte.
Que Belén, tu has rebut aquestes mostres d'agraïment directes de pacients teus, com ens acabes de relatar, i com a escriptor també en Hazael ens consta que ha tingut aquests aplaudiments, no sé si literals, però aquestes gràcies, no? D'alguna manera, Hazael?
Totalment. Jo quan em vaig posar amb això em vaig donar compte que el que volia tenir eren lectors. O sigui, gent que realment llegís el llibre, o sigui, L'altre dia vaig tenir una experiència molt, molt curiosa amb una lectora que s'ha convertit en amiga, perquè de vegades passa això, no?, que també tenen un respecte com si fossis un tòtem, no?, i tu dius, escolta, que és una persona normal, no?
Exacte.
I ella em va dir, va ser molt curiosa, no?, perquè és una nina que té ara 22 anys o una cosa així, i em va dir que ella, tot lo referent a les seves relacions sentimentals i físiques, fins i tot en la parella que tenia, ho havia pres als meus llibres, no?
Uau.
I em vaig quedar que vaig dir, per favor, no, saps? O sigui, no sabré ni en quina cara mirar-te, no? I em va dir, no, perquè, clar, que a meva no s'ha parlat mai d'aquest tema, saps? I com que tu ho expliques amb una tendresa i amb una profunditat i tal, i jo pensava, com ho faria en Hazael, no? I dius, hòstia, què m'estàs contant, saps? O sigui, és una cosa per
caram.
Sí. Aquest agraïment de la gent, no?, que et ve, el que tu deies, Belén, no?, que et ve i et diuen, la teva obra, en el meu cas, no?, m'ha ajudat a enfrontar una mort, una cosa, el que sigui. És,
totalment, és no té preu.
No té preu.
No té preu, efectivament.
Totalment.
I d'altra banda, na Belén, que és una gran lectora, d'altra banda, en Hazael, un gran escriptor, podem estar d'acord, estarem d'acord, sens dubte, que l'escriptura també pot ser un art. I, en tot cas, ens pot commoure. En aquest sentit, no sé si els teniu a punt o, en tot cas, evidentment, com que són escrits importants per vosaltres, ens en podreu fer 5 cèntims. Per la teva banda, Belén, la teva filla, crec que quan vas complir 50 anys fa molt poc temps, et va dedicar un escrit o una carta. No sé si la tens, ens en vols llegir un fragment o en tot cas
la
ens vols comentar?
La tinc, li he demanat permís i m'ha dit, sí, mama, la podes leer, o sigui, en un plan com a molt...
Genial, doncs,
solemn.
Amb un minutet en tindrem suficient, Belén.
Sí, una mica... A veure, és una carta molt tendra, perquè pues això, vaig complir 50 anys, una edat importantíssima.
Vinga, doncs,
per jo.
L'escoltarem, i tant.
El que diu és, bueno, querida mami, hoy, o más bien, de aquí dos días cumples 50 años y estoy muy orgullosa de la persona que eres. Eres una mujer luchadora, divertida, inteligente, cariñosa y con una generosidad increíble. Eres básicamente mi ejemplo a seguir, y es por eso que estoy tan orgullosa y feliz de poder decir, esa mujer de ahí es mi madre, y es una pasada. Bueno, y después continúa, ¿no? Pero me va a parecer súper tendra, y cuando estoy triste, la releo, la he releído como muchas veces ya, y me parece precioso.
Y tan un tresor que tens, que té una autèntica obra d'art, i tant que sí.
Continua,
i Hazael, en aquest sentit...
Però ja, no t'he dit més, però continua la carta.
I Hazael, dic que tu també has dedicat, no sé si una carta o un poema, en tot cas un escrit, a una persona molt, molt important en la teva vida, com era la teva dona, la teva esposa.
Sí, aquest poema es diu No te vayas, i a més és lliure de drets, la pot utilitzar qui vulgui, perquè el vaig escriure en un moment que ella estava, pues, això, no?, a l'hospital, i amb aquesta sensació de que saps que quan una persona s'ha de morir, moltes vegades, clar, no volem això, no?, però clar, tenim aquella contradicció de dir, hòstia, si s'ha de morir, que se mori ara perquè estarà més tranquil·la. Però, clar, jo no vull que es mori, no? Aleshores, el poema diu No te vayas i que le sirva a alguien, saps? O sigui, en un minut tu l'exerco. I diu, si debes irte, vete sin dolor, pero no te vayas. Si tienes que irte, vete sin rencor, pero no te vayas. Si tienes que marcharte, vete con amor, con todo el amor, pero no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Si por lo que fuera quisieras irte, hazlo tranquila, pero no te vayas. Si por cualquier cosa tuvieras que irte, vete en paz, pero no te vayas. A lo mejor ya no estás, a lo mejor ya te has ido, pero no te vayas. No, por favor, no te vayas. No te vayas aún, tu cita, no te vayas. No dejes solo a tu cito, cosita, no te vayas. Vete si quieres, de verdad, pero no te vayas.
Wow, qué maravilla.
Caram.
Que maravilla.
Sensibilitat a flor de pell, i tant.
He de dir que és de les millors coses que he escrit. O sigui, però, clar, va sortir amb un moment molt així, i és això, no? De vegades crec que deixar anar a la persona és molt important, no? O sigui, aleshores, clar, aquesta barrella de sentiments de vegades és això, no? O sigui, que força i ànim, que això és un missatge que vull transmetre a tota la gent que està patint tot el tema del coronavirus, que té calcú amb totes les malalties i tot això, i molt d'ànim perquè d'aquestes lliçons s'estreuen coses molt, molt, molt interessants, en sèrio.
Totalment.
I tant. I vaja, constatem una vegada més, amb aquests dos exemples que ens heu posat, respectivament, Belén i Hazael, que l'escriptura moltes vegades ens pot commoure, i aquest ha estat un cas ben, ben clar i ben evident. Ens queden tot just de 2 minutets i mig. Us demanaria una resposta ràpid, molt breu, no?, per la darrera pregunta, perquè ja veieu que això va molt ràpid.
Sí, sí, sí.
I vosaltres, que consti, vosaltres dos en sou els culpables directes. Per tant, la darrera pregunta seria: quina persona o persones heu admirat o admireu encara avui a la vostra vida? Belén, per exemple.
Es que yo admiro, Toni, a mucha gente, pero sin cualidades, ¿no? Sin cualidades muy llamativas. Las cualidades que más admiro son quizás la capacidad de resistir, de vivir la vida con calma, de una manera constructiva, ¿no? Esta gente que te aporta tranquilidad, equilibrio, seguridad, ¿no? Uh-huh. He admirado y admiraré siempre a mi abuela como un modelo de referencia, ¿no?, femenino a seguir siempre. Admiro a mi hija, que tiene 23 añitos y es una mujer excelente, y a mi pareja con su capacidad increíble para dar amor y para cuidar de los suyos, ¿no? Pero yo admiro básicamente eso, ¿no? Es la capacidad que pocas personas, muy pocas personas tienen, ¿no?, para vivir la vida de manera inteligente, para querer, para amar, uh-huh, ¿sabes? Bàsicament
això és el que miro. Rafael, amb 30 segons, ens ho pots resumir en el teu cas?
Suscric totalment, estic completament d'acord amb el que ha dit la Belén. O sigui, admiro també la gent que és capaç d'això, no d'enfrontar-se, sinó de viure la vida, no? O sigui, hi ha una cançó de l'última a la fila que diu: la vida no és un problema, és una realitat, no? O sigui, la vida és una cosa que és per viure, aleshores vivir-la, no?, amb tot el que té.
Totalment.
I jo, vaja, no podem acabar de millor manera que amb aquestes paraules, això sí, amb aquest reconeixement, aquest aplaudiment implícit que us faig a tots dos. Ben segur que la nostra audiència estarà d'acord amb mi, que ha estat una conversa intensa, una entrevista, una conversa molt vital i una comunió entre tots dos que vaja, val la pena, que ens coneixerem tots dos ara que ja podrem sortir a fer un cafetet, anar a una terrasseta,
sí,
doncs ens coneixerem, ara. Ben segur
nos
que sí.
Nos conoceremos, seguro que sí.
I tant, i tant. Idò, moltes gràcies en majúscula a tots dos, Belén, Rafael, fins gràcies, quan vulgueu, ja ho sabeu.
A vosaltres.
Gràcies també. Gràcies també a Lluís Fortez, a la producció executiva, i a les tasques una setmana més de Toni Cardell a les Vies del So, i sobretot, una vegada més, a la vostra paciència als oients de Societat Anònima.